Estem en el nostre racó particular, el racó de la calma, aquest espai que hem creat amb la col·laboració de la Carme Serret. Ella sempre ve carregada d'històries, de llibres, i com que és l'última secció del curs, doncs hem pensat que vosaltres aneu de vacances també carregats. Carregats d'aquestes històries que al llarg del curs hem volgut compartir. I per tant, avui farem una selecció, la selecció de la Carme, perquè aquestes vacances estigueu ben acompanyats. Carme.
Bon dia, Carme.
Què tal?
Doncs mira, bé, aquí hi ha, doncs...
A punt de fer maletes, ja, com qui diu,
mica,
no?
Sí. I sobretot maletes de tipus... Bueno, a mi m'encanta quan arriba l'estiu també seleccionar obres que no he pogut llegir durant l'hivern.
És el moment.
I per mi es comença l'estiu, per exemple, llegint les novel·les que he tingut que deixar a l'hivern perquè tenia que altres lectures, per altres coses, pel seu volum, que a mi a més m'agrada llegir-les al tirón, doncs ara ho puc fer, aquests primers mesos d'estiu.
Doncs començarem aquest repàs per aquesta, el que seria la llista d'èxits de la Carme.
Ja saps que no vaig molt per llista d'èxits, ni molt menys.
No, perquè novetats, ara em deies que no seran novetats, sinó que recuperarem lectures que creus que són importants.
Sí, sobretot recuperarem un autor, o dos, però... no, fixa que he estat mirant, vaig passar el matí per la llibreria, per allà va mirar novetats, em van parlar amb el Pablo i tal, em va explicar, i per suposat hi ha narracions, històries, relats molt interessants. Però donant-li voltes he pensat, no, jo crec que necessitava avui, per acomiadar-me també en aquest espai, parlar d'un autor que crec que tindríem que mirar una altra vegada. És un autor del segle passat i d'una autora també del segle passat, que jo l'he esmentada aquí, perquè crec que necessitem molt mirar el segle XX, no només el segle XX, crec que necessitem mirar molt enllà, però el segle XX crec que necessitem en aquest moment mirar molt i mirar pensaments amplis, intel·ligents i lliures. I crec que estem molt necessitats, per això jo volia parlar, per començar volia, si et sembla, ja.
Home, i tant, ja podem començar, ja.
Parlar d'una autora que a mi, per suposat, em fascina, sabeu que, bueno, jo, doncs, m'interessa molt el que podríem dir una filosofia narrativa, i penso que la meravella de la bona literatura, ja ho deia fa poc, és que ens dona els perfils de la condició humana i de poder conèixer en profunditat doncs això, la vida humana, no? Es tracta de dos autors que jo crec que de manera diferent ho aborden, que a mi d'una manera molt clara, ara faré referència, però volia començar amb un text molt breu que vaig fer jo referència un dia, de Maria Zambrano. Maria Zambrano és una filòsofa del segle XX, molt, bueno, no sé si molt coneguda, jo crec que hauria de ser molt més coneguda, perquè sent una autora que pertany a la generació del 27, doncs, com denunciava un dia, encara no surt als llibres de text com ella, ni cap dona de la generació del 27, i n'hi ha unes quantes, i molt reconegudes, sobretot a l'estranger. Però bé, és conegut que Maria Zambrano, deixeble d'un filòsof també espanyol molt conegut, a mi quasi m'agrada més parlar d'ella que del seu mestre, però que era Ortega, claro. Maria Zambrano no va tenir un altre, com tants intel·lectuals espanyols, a l'any 39 que emprendre el viatge de l'exili, un exili llarguíssim que la portarà, doncs, per primer a França, a Mèxic, a Cuba, a Itàlia, a Suïssa, i també en una part breu però important també a Puerto Rico. I perquè impartia docència a la Universitat de Río Piedras durant els anys 40, del 40 al 45, anava i venia per això. Però té un text molt breu, té molta obra Maria Zambrano, per mi tota molt interessant, bastant filosòfica, una obra que aborda, per exemple, la relació, jo crec, molt interessant com l'aborda ella entre filosofia i poesia, la filosofia i la poesia sempre escindides un poco, i ella dona des de un pensament filosòfic molt profund, des de la meva perspectiva, doncs una mirada de trobada d'aquests dos, diguéssim, de com es poden creuar aquests dos camins de coneixement, no? Però concretament jo volia fer referència a aquest llibret que també té, òbviament, Maria Zambrano va tenir una correspondència amb diversos intel·lectuals on mostrava efectivament la seva posició i el seu pensament sobre política, no? I crec que és molt interessant, en aquest llibret, breu llibret, hi ha algunes consideracions d'aquest tipus, es diu Isla de Puerto Rico, nostàlgia i esperança d'un mundo mejor. I una de les coses que diu en aquest petit llibre, de la isla se espera siempre el prodigio de la vida en paz, de la vida acordada en una armonía perdida y cuyo lejano eco es capaz de confrontarnos el corazón. De una edad en que ninguna palabra había sido prostituida, en el que el trabajo era alegre siempre y el amor no arrojaba de su luminoso cuerpo la sombra de la envidia. La esperanza de un pasado mejor convertido en porvenir. La esperanza de que aquello que no fuimos ni tuvimos en el presente germine. Pues no podría ser esperanza auténtica la que no cuente con el presente, con lo actual. Por eso la esperanza corre al porvenir, porque quiere salvar al pasado y al presente juntos. Lo que hay que salvar hoy, de María Zambrano, es la libertad, que vale mucho más que la independencia. De un mundo mejor. Bé, penso que és un llibret que val molt la pena de llegir. I ara volia passar també a parlar breument d'un autor que és força conegut, a més és Premi Nobel, va ser Premi Nobel. Jo dic que és força conegut, així ho vull creure, però crec que hauríem de tornar a Albert Camus. Albert Camus és un escriptor que va néixer a Argèlia, la colònia, el 1913, i va morir a França el 1960, als 47 anys. Camus va ser novel·lista, dramaturg, assagista, jo dic també filòsof, perquè com dic, gran part de la filosofia jo crec que es mostra també a partir de la narrativa. De tota manera, ell va escriure molt assaig en el que mostrava pensament i posicionaments polítics molt clars. Camus va néixer en una modestíssima família de colons i va començar els seus estudis de filosofia, que va ser quasi un miracle, perquè realment venint d'una família de lo més humil que ens puguem imaginar, doncs era bastant impensable en aquella època, a més, que Camus pogués estudiar, però gràcies a un dels seus professors, el que esmenta en el seu discurs quan va anar a recollir el Premi Nobel, doncs que va convèncer a la seva família de que valia la pena que un noi tan brillant doncs fes estudis. Va costar perquè l'àvia, que era la cap de la casa, doncs
la matrona.
Exactament, el que volia era que no estaven en condicions de permetre que un dels seus membres es passés la vida estudiant i per tant hi havia que treballar, però bé, van insistir, la mare és un personatge molt especial en la vida de... Totes les mares ho són, ¿verdad? Però d'una manera també molt simbòlica, no? La mare de Camus, quasi, tal com la presenta ell, era, per suposat, analfabeta i quasi no parlava, tal com ell ens en parla, però ell va estar profundament, profundament unit a la seva mare i per ell va ser un recordatori sempre, un símbol del lloc on ell venia, que no ho va oblidar mai i que d'alguna manera, com explica en el llibre del que us vull recomanar, bueno, que jo crec que és recomanable tota la seva obra, no? Doncs ell va ser, l'adult que va ser, diu gràcies al nen que va ser, que jo crec que és part del que ens passa a tots, però en canvi d'una manera molt i molt clara, i ell ho expressa molt, no? Molt clar. Doncs ell va estudiar, va començar estudis de filosofia a la Universitat d'Argel, i després cap a als anys ja 40, sí, va marxar a París a fer de redactor. Ell de fet va treballar molt com a periodista, diguéssim, com a redactor també, no? I ja el 42 publica una de les seves obres més conegudes, que és L'estranger. És una novel·leta breu de 100 i escaig pàgines. L'estranger és una de les més conegudes, que òbviament val molt la pena, ara també en parlarem. Ell en la Segona Guerra Mundial milita la resistència, és fundador d'un dels diaris clandestins, i és un home que sempre parla alt i clar. Jo per això també penso que cal mirar una altra vegada en aquests temps, cal mirar, jo crec, a personatges com Camí. Jo admiro molt, una de les coses que més admiro, no només des de la perspectiva intel·lectual, sinó vital i existencial, és el coratge i el valor. El coratge i el valor de dir el que un pensa, anant fins i tot en contra dels teus col·legues contemporanis.
Sí, és veritat,
no?
Que això no s'estila gaire, no? Que ara tots ens conformem amb el políticament correcte.
Exactament, i que a mi era un combatir això d'una manera, per mi, en la seva obra i en la seva, praxis diària, en la seva, d'una manera molt clara, i a mi això m'emociona en el sentit que crec que és fonamental. No sé, llegia l'altre dia llegint sobre teatre, perquè també va escriure molt teatre, que a mi Marcos Ordóñez deia que a mi fue uno de los hombres más libres que han pisado la tierra, enemigo visceral de cualquier forma totalitaria, militó activamente contra el franquismo y el nazismo, denunció el expansionismo soviético cuando sus antiguos compañeros seguían venerando a Stalin. De fet, ell va pagar un preu, perquè clar...
És que això d'anar contracorrent, sí, és perillós i és dur, eh?
Sí, perquè un home lliure, no? Com dèiem ara, amb el valor i el coratge de dir el que pensa, de comprometre's i de portar-ho endavant, malgrat que no sigui el correcte pels temps, i que el que pretén és indagar, que el que pretén en tota la seva obra, jo crec, en tot, absolutament, tant amb la narrativa com en l'assaig, com en les obres de teatre, indagar la complexitat i l'ambigüetat de la condició humana. I ell paga un preu, jo crec que paga un preu molt alt per això, i és l'orfandat, d'alguna manera, l'orfandat o la solitud en la que es troba a partir d'un determinat moment, sobretot quan ell va escriure un dels seus llibres, jo crec, molt interessants també, que és El hombre rebelde. El hombre rebelde es va interpretar quan va ser publicat com... diríem, com un al·legat contra el comunisme. Ell havia estat profundament compromès, però contra el comunisme soviètic, i com una defensa del capitalisme. Res, a mi res més lluny em sembla, havent llegit el llibre, que això, no? Però realment això a més el va portar, perquè va rebre unes crítiques molt dures, a distanciar-se definitivament del gran, diríem, mestre existencialista o reconegut, que era Sartre, no? Jean-Paul Sartre. Comença aquest text dient que és un hombre rebelde, un hombre que dice no, pero si niega no renuncia, es también un hombre que dice sí desde su primer movimiento. Així com dèiem, Camí va estar molt sol a partir d'un determinat moment, perquè el seu discurs públic davant dels aconteixements i de les crítiques que ell feia, doncs no l'acompanyava. De tota manera, ell com escriu, té uns, a partir de l'any 35, crec, fins al 40 i pico, ell escriu uns dietaris, que es diuen carnets, que estaven publicats. Tota la seva obra bàsicament està publicada a Aliança, en castellà, i en aquests carnets va apuntant, és com un dietari una mica, no? Més que un diari. Els pensaments, diríem, abans de ser ampliats o sistematitzats, no? Són molt interessants i és on s'observa realment, doncs, la inquietud, les inquietuds i la solitud, jo crec, de Camí. Però una mica el llibre del que jo volia fer referència és l'últim que va escriure Camí, però es va ser publicat 30 anys després de la seva mort.
Déu-n'hi-do.
Camí va tenir una mort, doncs, molt absurda i molt tràgica. Ell havia parlat molt, amb el mite de Sísif, que és una altra de les seves obres, per exemple, de l'absurd i d'allò tràgic. Ell parla bastant de com, tota la seva narrativa, com, diríem, allò absurd de l'humà, de l'humà, no?, que es converteix en tragèdia en el moment que ens fem conscients d'aquest absurd, no? Tota la seva obra jo crec que va una mica per aquí. Però fixa't de quina manera l'any 60 Camí havia trobat ja per fi un lloc on s'estava, al sud de França, on estava tranquil i havia rebut el Premi Nobel l'any 57, tenia una certa algura econòmica i estava escrivint una novel·la, entre cometes novel·la, dic, que portava a pensar en feia 7 o 8 anys, El primer home. Es parla del primer home com una autobiografia. Jo no diria, bueno, està bé, no? Perquè en el fons parla de la seva vida i efectivament és la seva vida des del nen Argel, com viu els primers anys i com es va desenvolupant tota la seva vida. Doncs, però ell ho planteja com una novel·la. I a mi m'agrada més, dic que és com una novel·la biogràfica.
És una història.
No? Exactament. Mm. I aleshores, en aquesta novel·la, a més, ell, com, és, d'alguna manera, sempre també les seves obres plantegen aquesta subjectivitat una mica intransferible, no?, que dels éssers humans, però ens permet conèixer, jo crec, molt bé, la profunditat, no?, de Camí. Per això jo penso que està molt bé començar per l'última de les seves obres. Ell va tenir un accident el dia 4 de gener de 1960, tornant en cotxe cap a París, i en el seu maletí portava les 140 o 50 pàgines de la novel·la que estava escrivint, El primer home. No estava acabada. I el seu editor, Gallimard, doncs, va publicar-la 30 anys després, va sortir a l'any 90 publicada. Jo penso que és una obra per començar a conèixer Camí, és l'última. Ell no sabia, no la va veure efectivament mai publicada, però ahí està El primer home, crec que val molt la pena d'abordar per conèixer el pensament i la profunditat ètica d'un pensador com Albert Camí.
Doncs aquesta és la recomanació per posar a la maleta aquestes vacances, Albert Camí o Maria Zambrano, que ha estat l'altra autora. Carme, moltíssimes gràcies per aquesta temporada d'històries.
Un plaer.
I a descansar i a gaudir de l'estiu. Bones vacances.
Bones vacances.